Seguro que nuestros oyentes recuerdan que hace unas semanas, bueno, pues publicábamos en nuestra página web una noticia de un gandiense embajador en Bolivia, o nomenen a Javier Gasó embajador de Bolivia. Y la veritat és que em va sobtar no sols la notícia, sinó el fet de que em semblava que era un càrrec important i que havia passat prou desapercebut. Així és que, bueno, ja coneixen vostès a Miguel Pérez, es va posar en contacte ràpidament amb ell, que resulta que, com o no, van estudiar junts. I, claro, pues, l'hem convidat a estar amb nosaltres i aprofitant que aquests dies està per ací, el tenim nosaltres. Javier Gasó, senyor embaixador, molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola, bon dia, com esteu?
Lo primer, un gandià embaixador en Bolívia. Com ha plegat uno a ser embaixador?
Bueno, no és tan extraordinari. Sí que és, no som tants els ambaixadors que d'Espanya, serem uns 120 o així, però no és una cosa tan extraordinària ni tan complicada. Uno ha de fer una carrera universitària, qualsevol. Jo vaig estudiar dret en València. Uh-huh. I després has de fer una oposició pareguda a les oposicions de fiscal o de jutge o d'advocat de l'Estat.
Bueno, dit així és facilet, però no és tan fàcil,
Has d'estudiar molt, has d'estar molt preparat i el que has de tindre és molt clar quina és la vida que t'espera si vols ser diplomàtic, perquè no és una vida senzilla ni per a tu com a persona ni per a la família. Uh-huh. Perquè has d'estar canviant de país cada 3 anys, cada 4 anys, canviant de destí, canviant d'ocupació, canviant d'amics, i el desarrela moltíssim i suposa un esforç i un sacrifici per a la família que t'acompanya, no? Jo he tingut moltíssima sort, he tingut una família i una dona que m'han acompanyat sempre i que han estat recolzant-me i al costat meu, però pagues un preu. Ara bé, és una professió molt interessant, molt, molt fascinant, molt vocacional. Molt de dedicació.
Ha de ser vocacional, vull dir, quan una professió comporta un sacrifici, si no és per vocació, uno no ho aguanta.
Sí, efectivament. Has de tenir una vocació d'internacionalitat. Mm-hmm. T'ha d'agradar manejar-te, t'ha d'agradar conèixer altres cultures, altres mons, i ser molt empàtic amb la gent, no? Per a descobrir i entendre per què raonen d'una manera molt diferent a la nostra, no? I al mateix temps has de tenir una certa vocació de servei a l'Estat, de servei a la ciutadania també, no? Perquè el que fem com a diplomàtics quan estem fora és, per una banda, una funció política, no? De representar a l'Estat, representar al govern, defensar els interessos del nostre Estat, no? Fora de les fronteres, però també som l'administració d'Espanya a l'estranger, no? I som la referència de tots aquells que, tots els espanyols que estan fora i que necessiten qualsevol cosa de l'administració, no? Ja siga protecció consular, perquè han tingut un problema estant a l'estranger, ja siga informació, i també una relació amb els estrangers que volen vindre a Espanya, no? Uh-huh. I que necessiten documentació, necessiten visats, tot això, no? Entonces, has de tindre molta vocació de servei a la gent i a vegades molta paciència també, no? Perquè ho trobes en coses, sí, prou complicades.
I d'una banda allò de l'empatia i d'altra banda el saber tractar els temes i els assumptes d'una forma molt, molt estèril, no? Però allò de no contaminar-se, vull dir, de vegades les històries que poden aplegar a un ambaixador poden ser una mica complicats.
Efectivament. Has de intentar marcar distàncies, com en totes les professions, jo crec, no? No has de personalitzar els problemes, perquè de vegades n'hi ha problemes molt seriosos que t'afecten, ja siga persones espanyoles que estan en el país o empreses espanyoles, perquè també fem un servei d'acompanyament de la llavor de les empreses espanyoles fora, no? I moltes d'elles tenen problemes, problemes d'impagos, problemes de licitacions mal fetes, etc. No has de personalitzar els problemes, has de mantenir una certa distància i intentar buscar com és la millor manera de solucionar-los, no? I amb els espanyols que estan a l'estranger, pues, també jo he tingut casos de persones que s'han mort i que has de cridar a la família per a dir-li: mire, senyor, la seva filla ha tingut un accident en Etiòpia. Quan a lo millor la persona no sabia ni que la filla
ni
estava
que la
en Etiòpia,
filla
estava, no? Són coses molt dures i a vegades has de passar per moments molt, molt delicats i has de ser molt empàtic, perquè has d'entendre que l'altra persona no sap qui eres, no sap per què estàs cridant, no? Però al mateix temps has de mantenir distàncies, perquè no pots, no,
si
no,
no
pot
no
afectar
podries,
tot, no, no podries viure.
Si no, no podries. Javier, el nomenament com a ambaixador en Bolívia ha sigut molt recent, però portes ja una llarga carrera diplomàtica. En quants països?
Bueno, jo he estat en quatre destins diferents abans de vindre a Bolívia. Uh-huh. Vaig a començar en Etiòpia. Normalment sempre es comença com a diplomàtic en un país complicat, i en aquell moment era un país molt complicat, estava en guerra, no? Ara també està en guerra.
Per allò de si superes la prova ja pots continuar, no?
Efectivament. Jo vaig arribar amb la meva dona, ens acabàvem de casar, vam arribar estant a soles allí, perquè l'ambaixadora entonces se n'havia anat d'ambaixadora a Pakistan, i va estallar la guerra amb Eritrea. De sobte estàvem a soles, portava 4 mesos com a diplomàtic pràcticament, no? Uh-huh. I no saps molt bé, la veritat és que és una escola forta. D'ahir vam anar a Uruguai, després vam estar en Dominicana, en República Dominicana un temps, i finalment vaig estar molts anys en Nova York, en Nacions Unides. Uh-huh. Va ser també una experiència molt interessant, molt diferent. És lo bonico de la carrera meua és que vas canviant de destí, vas canviant de faena i vas veient moltes coses molt distintes.
Què és el que marca el canvi de destí?
N'hi ha moltes raons. Tu vas progressant en la teua carrera i vas anant a llocs més interessants, no necessàriament països més fàcils, però sí llocs de més responsabilitat. També depèn molt dels teus interessos. A mi, jo soc molt multilateralista, m'agradava molt Nacions Unides i tenia molt d'interès d'anar a Nova York. I també un aspecte que a mi m'ha incidit moltíssim és la conciliació en la vida familiar. Jo necessitava anar a llocs on la meva família poguera estar a gust, on hi hagueren escoles, jo tinc 3 nanos, on hi hagueren escoles pels xiquets que on pogueren estudiar correctament, etcètera, no? Entonces, això són coses que el van marcant. Nosaltres tenim un sistema prou bo de distribució de destins. És un mecanisme on hi ha una llista de destins i una llista de peticionaris, i depèn de l'antiguitat i de les característiques de cada un, doncs van triant.
Clar, això també comporta situacions en les que ens deia jo de tinc 3 fills, però clar, viatjant per tot el món, quasi són ciutadans del món, no? Vull dir, perquè uno, en aquest cas, Javier Gandia, t'has criat així a Gandia, i clar, m'imagina, i de fet estàs així, vull dir, tens les arrels així. Com crea les arrels la família, sobretot quan va votant de país en país? M'imagina que això deu ser el més complicat, no?
És complicat, és molt complicat, i per a ells a vegades és difícil d'acceptar, no? Quan passen els anys sí que es donen compte de tot el que han guanyat i tota la riquesa que han tingut en eixa vida d'anar canviant, coneguent gent de molts països, descobrint moltes realitats, no? Però en el moment ho passen malament. Cada vegada quan un xiquet de 12 anys li dius no, te'n vas, deixes els teus amics, deixes el teu col·legi, ho deixes tot i te'n vas a un altre lloc a començar de nou, és dur. Jo ne tinc 3 que són prou proper d'edat, els 3, es duen 2-3 anys d'un a l'altre, i han fet molta pinya, estan molt de temps junts, i
això també facilita, no? No?
Clar, això els ha ajudat, però per a ells és dur. Jo crec que la família ha de treballar molt, no? Estar molt en contacte amb els tios, amb els cosins, amb els iaios, mm-hmm. no? I anar treballant això també, tornant a Espanya doncs, quan tens vacances i cada vegada que pots. Ara, en el meu cas, cada un està estudiant en un lloc. Tinc un estudiant en València, un altre en Madrid, un altre en Londres. Van manejant-se, no?
És natural. Per a ells això és allò més natural, no?
Clar.
És cert que, com diem, és dur quan són molt xicotets, però clar, tenen un bagatge cultural impressionant, no?
Efectivament.
D'això de conèixer la diversitat que existeix al món.
Sí, sí. Jo li diria a la meva dona que clar, tota la dificultat que tenen quan arriben a un col·legi nou, quan siguen grans i tinguin que fer entrevistes de treball, per a ells ja no serà un problema, perquè ja estan acostumats a parlar amb molta gent, molts registres diferents, molts idiomes distints, no? I poden tindre aquesta seguretat en si mateixos, no? Uh-huh. Però és dur, és una cosa que és dura, val la pena. Jo sí que recomano a la gent que vulga ser diplomàtic que se ho pense i que tire endavant. Sabem que és dur, però és una professió molt bonica i molt interessant.
Uh-huh. S'ha de tindre una ànsia per tindre visió de tot el món, no? És allò de diversificar la visió, de conèixer realitats diferents, i sobretot jo crec que és una carrera on uno ha de tindre molt clara la voluntat de servir.
Efectivament, i l'aspecte si és solidari que molts tenim, no? I jo crec que els espanyols són molt solidaris en general, i una bona part de la nostra feina és treballar en la cooperació. Jo he fet prou rodants treballant en cooperació, i el dones compte de que has de tindre aquesta mentalitat de ser solidari, de ser comunitari, d'intentar donar a altres coses, no? I ajudar-los sempre entrellant, no? Sempre tenint les coses molt clares de com s'han de fer i com s'han de fer bé, no? No ser un desbaratat, no? És
i sobretot eixa part de responsabilitat que quan, clar, estem parlant així amb ell i de repente és allò de dir és la màxima representació de l'estat espanyol a un altre estat, com és en aquest cas Bolívia, vull dir, uno ha de tindre clara la seva funció en tot moment. Per cert, un càrrec molt de pel·lícula, Javier.
Ah, sí?
Vull dir, sobretot n'hi ha moltes sagues de pel·lícules en les que es veuen en seguida l'ambaixador o l'ambaixadora, res a veure amb el cine.
N'hi ha molt de mite amb els ambaixadors, moltíssim. N'hi ha part de realitat també, no? Jo vaig arribar en un moment a Bolívia, en un moment molt complicat de les relacions entre Espanya i Bolívia. Uh-huh. Havíem estat a punt de trencar relacions bilaterals amb un país d'Iberoamèrica. Això era una cosa que per a Espanya era molt dolorosa. No entenien molt bé què havia passat, no? I la meva funció principal en el moment en el que vaig arribar, va ser en octubre de l'any passat, era intentar reconstituir aquestes relacions, normalitzar-les, no? I era un moment difícil perquè les autoritats bolivianes que estaven en aquest moment eren les que havien provocat aquesta situació de ruptura i no en rebien amb molta simpatia. Mm-hmm. He de dir, van ser correctes amb mi en tot moment, però mantenint distàncies.
Uno sap que juga en camp contrari.
Efectivament, i saps que vas a un lloc on tens pocs amics en aquest moment, no? Afortunadament va haver eleccions, va guanyar un altre partit, les eleccions van anar de manera molt correcta, van ser acceptades per tots, immediatament van poder anar normalitzant les relacions a poc a poc, van tindre una visita del rei, al poc d'estar jo, a les 3-4 setmanes, organitzar una visita del rei complicada, amb una delegació important, venia també el vicepresident, venia la ministra, no és fàcil, és una feina que has de tindre pues, molt, la sang molt gelat per a poder organitzar-ho amb...
Vaja, per a debutar ja allò facilet.
Efectivament, sí que va ser l'arribada, sí que va ser un poc de pel·lícula. Ara ja les coses estan molt més normalitzades, estan molt tranquil·les i per tant ja puc fer un treball més normal, a més llarg plaç, mirant pues, com ajudar a les empreses, com concentrar-nos en aspectes, no sé, pues, tracte i tràfic de persones, que és un tema que els interessa molt als bolivians, ens interessa molt a nosaltres i anem a avançar en signar un acord bilateral de tracte per a evitar aquests casos, no? D'immigració il·legal i de tracte de dones fonamentalment, una sèrie de coses que pots ja anar tenint una agenda més normalitzada de relacions. Al principi va ser dur i curiós, molt intens, molt intens.
Això fa pensar que en algun moment una persona que ha viscut tantes històries i tantes vivències, allò de plasmar-les, memòria d'un diplomàtic.
Hi ha molts diplomàtics que escriuen i que escriuen memòries i que estan bé. En algun moment sí que deurien fer-ho, no? Seria interessant perquè pues, des del principi en Etiopia, a l'època en Montevideo, on vaig ser conseller cultural i vaig obrir un centre cultural meravellós que encara està allí, no? Tens la possibilitat de conèixer a gent com Benedetti i estar parlant amb ell. Realment són coses molt extraordinàries, no? Que no,
sí, que jo no
són oportunitats dir, que el dona la vida, que el dona el teu treball i que és meravellós i estaria molt bé plasmar-ho per escrit. No m'atrevit jo encara.
Bueno, temps tenim per davant, no?
Espere.
I ara, bueno, ara de visitar a Gandia, a visitar la família, a gaudir uns dies de vacances, i després, vull dir, tornem a Bolívia amb l'objectiu fonamental de mantindre aquestes bones relacions, no?
Sí, efectivament. Ara
anem a apagar l'incendi ara que no reviscolen les...
Sí, molt ben dit, efectivament, que no reviscole perquè sempre oportunitats per a que reviscole l'incendi sempre n'hi ha, no? I irritants en totes les relacions de tots els països sempre n'hi ha, i has d'intentar anar evitant-les i anar trobant les solucions més òptimes. En el nostre cas estem en un moment dolç de les relacions. Ara els bolivians s'han nomenat ambaixador en Espanya, que no ne tenien. Vindrà l'ambaixadora, una gran persona, vindrà d'ací un parell de setmanes, s'incorporarà a Madrid. I ara el que hem de fer és anar fomentant-les. Estem organitzant una visita del director de la Cooperació Espanyola, de Magdi Martínez Solimán, i del director de Política amb Iberoamèrica, Rafa Garranzo, que vindran a Bolívia el mes que ve. Estem organitzant aquesta visita, intentarem que posar en valor totes aquelles coses que fem en Bolívia. Tenim un fons de l'aigua, un programa de cooperació en aigua i sanejament importantíssim, de centenars de milions d'euros en diversos anys. Tenim un programa de cooperació en fortaliment del sistema de justícia. Tenim coses molt importants que fer amb ells, i per supost la lluita contra la pandèmia, on també estem treballant també
que ells, això també marca molt la tasca, no? Perquè s'han de defensar interessos d'estat, però també interessos de persones, quan tenim polítiques tan completament diferents, sobretot en el tractament i en la visió de la pandèmia, en una situació que afecta a tot el món. I això complica molt, també m'imagino, no?
Complica per moltes coses, perquè la nostra feina és una feina de relacions humanes, i has d'estar amb la gent, has de conèixer-la en persona, i el no poder reunir-te amb la gent en una reunió, en un dinar, o anar a prendre un cafè amb el ministre tal, o, pues, per a mi em dificulta molt la feina, perquè es començar una relació per telèfon és difícil, és molt difícil, és molt més fàcil veure't cara a cara i després ja pots continuar per telèfon, però el primer contacte ha de ser cara a cara. I la pandèmia ho ha fet això molt complicat, però bueno, anem anant. Però també el que tu dius, no? La situació és global i la resposta que donarà la pandèmia és global, no? I el tema de les vacunes, per exemple, i la carrera esta per vacunar primer, que em vacune jo primer i no es vacunen els altres, ens dificulta molt les coses a tots, no? Allí en Bolívia estan treballant relativament bé, formen part d'un mecanisme de vacunes global que es diu COVAX, i estan rebent les vacunes a través d'aquest mecanisme. També tenen alguns acords bilaterals, no?, amb laboratoris, però fonamentalment les reben a través de COVAX, i la Unió Europea i Espanya en particular financia COVAX, per tant ells estan pues ben agraïts, no?, del treball que fem junt amb ells per a facilitar que les vacunes arriben a la gent vulnerable de Bolívia, perquè fins a que aquells no estiguen immunitzats, nosaltres tampoc estarem immunitzats,
no, evidentment.
Per molt que ens vacunem, no? Això ho hem de tindre molt
clar. La immunitat ha de ser per a tot el món, si no ho aconseguirem. Senyor ambaixador, ha estat tot un plaer tindre-lo avui així amb nosaltres. Tindríem moltíssimes més coses que xerrar, però ja sap vostè que això del temps en la ràdio és el que és i no podem més. Això sí, no vull que acomiadar-nos sense que ens deixi un missatge per als gandians.
Un missatge general. Jo crec que Gandia és un dels millors llocs per a viure del món. A mi m'agradaria acabar vivint així en Gandia altra vegada, no? I sí que el que voldria transmetre com a missatge és aquest espere de solidaritat que sempre ha tingut Gandia amb els altres països, les altres persones que estan en situació més vulnerable que nosaltres, i que això continuï endavant, perquè és molt important.
Doncs, Javier Gasó, senyor ambaixador, moltíssimes gràcies per haver estat avui així amb nosaltres. Espero que quan torni a Gandia se'n recorde de nosaltres i ens faci una visita.
Clar que sí, ja sense mascareta.
Ja, esperem que siga ja sense mascareta. Gràcies.
A vosaltres.